Granada, si no, si aneu a la feina en bicicleta. Respostes, si us plau, al 663-99-30-62, 663-99-30-62, i al final del programa estem atents en què ens contesteu i farem el sorteig avui dia Cap Bravo i tindrem una nova cistella repartida amb tota l'alegria del món.
Que bé, que bé. Nosaltres que anem a publicitat, de seguida saludem a Oriol Vidal Barreguer.
Ràdio Estel.
L'Almudena, l'Antoni, la Jade, en Manuel i molts d'altres no es plantejaven marcar la X de l'Església, fins que els vam convidar a un viatge en què van veure amb els seus ulls la gran tasca social i espiritual que es realitza. Descobreix la seva experiència a unviajeportantos.es i marca la casella de l'Església a la teva declaració de la renda.
Ai, amb la rutina i el dia a dia estic esgotada. Tu com ho fas?
Perquè cada matí prenc un vial de Royal Provite 5000. Royal Provite 5000 té gelea reial pura i em fa sentir amb aquell extra de vitalitat. Recorda, si vas atrafegada, pren gelea. Demana Royal Provite 5000 a Laboratoris Marnis, a Herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Els dissabtes a les 9 del matí, l'Olga Vallejo obre l'Escola de Família. L'educació familiar, escolar i social sobre la taula per descobrir-ne totes les novetats. Famílies i professionals de l'educació es troben i aprenen a Escola de Família. Els dissabtes a les 9 del matí, amb Olga Vallejo. Un programa amb el suport de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya.
A nadie le gustan los conflictos, pero forman parte de la naturaleza del ser humano.
Lo que sí sabemos es que los conflictos hereditarios se producen en el reparto de la herencia, y estos sí podemos evitarlos.
Todo dependerá de cómo redactes tu testamento. Si no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096. Escolta, truca en Navalles.
Em cal un assessor en màrqueting i publicitat.
Truca en Navalles, són experts que t'ajuden.
Vull consell en comunicació, disseny, màrqueting.
Truca en Navalles, 670-831-796. Catàlegs, webs, fires... Truca a Publicitat Navalles, 670-831-796. Vendràs més i millor.
De dilluns a divendres a les 2, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias.
Què passa al món? Amb el politòleg Oriol Vidal Barraquer.
Vinga, va, 4 minuts gairebé que passen de les 10 del matí. Oriol Vidal, què tal?
Molt bé.
Com estàs? Ui, ara m'ha quedat una mica rodolí, això.
Sí, una mica. Estic, he de dir que estic sorprès de ser aquí.
Com?
Perquè després del fracàs... Ja en parlarem després, suposo, però després del fracàs estrepitós de la meva porra, a la meva credibilitat com a analista polític, crec que he caigut moltíssim.
No, després en parlarem, perquè em sembla que fracàs estrepitós de...
De tots plegats,
de tots,
no?
De tots. Vam fer una porra aquí a Radio Estel, també.
Ah, sí?
Sí.
I algú s'hi va acostar o no?
Sí. I déu-n'hi-do com s'hi va acostar.
Sí. Oh!
El director d'aquesta casa.
Ah, mira.
Sí. Mira, sí. Hi ha informació privilegiada.
Deu ser això.
I Marta Jarque també. Sí. Que va posar jo el mateix que el director.
És un bon consell, en general, a la vida.
Sí. Escolta, comencem a repassar, però l'actualitat, després ens hi posarem, amb Judit Casellas i la porra que vam fer fa una setmana.
Va, repassem l'actualitat. La idea una mica és repassar l'actualitat dels partits de les eleccions, no?
El que va passant, eh?
El que va passant, exacte.
Va, primer. Estem parlant de
Salvador Illa. Per més, aquesta cançó té una doble gràcia, diguéssim, perquè a part de parlar de la Isla Bonita,
sí,
comença dient "Last night I fell in love with San Pedro".
És veritat!
Que sí, que té dues
boníssima, excepcions, aquesta, diguéssim. Boníssima.
Parlem de Salvador Illa perquè ja, diumenge passat ja era una fita històrica, eh?
Sí,
és que el PSC per primera vegada va guanyar tant en escons com en vots, que és una fita que no havia aconseguit mai. El que s'ha de dir és que ho aconsegueix, aquesta fita, el PSC, que jo crec que podem dir que és el més sucursalista del PSOE de la història, no? El PSC del Bajo Llobregat i de l'Èrida, que aquestes dues coses són com caricatures i que probablement són... No tenen més importància, però jo crec que el que sí que és important és que el líder actual del PSC és un líder que li deu molt a Pedro Sánchez.
Home, i tant.
Moltíssim. Llavors, és fill polític... No és fill polític perquè té una trajectòria prèvia en política municipal, però és cert que qui l'ha impulsat... És a dir, Salvador Illa no hagués sigut candidat a la presidència de la Generalitat si no hagués sigut ministre de Sanitat, no?
També et diré una altra cosa, i em fa la sensació que una de les figures... del PSC que més ha estat al costat de Pedro Sánchez i per això també va ser cap de llista a les eleccions a la Generalitat va ser Miquel Iceta. I Miquel Iceta, recordem on ha acabat.
Exacte.
A París.
Sí, sí, a París. S'ho deu estar passant molt bé, eh? També et diré, diguéssim, des de la perspectiva... No, vull dir que jo crec que té una feina xula, diguéssim, però des de la perspectiva de trajectòria política, vaja, ha acabat com ha acabat, és veritat. El tema és si Salvador Illa, i jo tinc dubtes raonables, serà capaç, i ja ho vam dir, de fet, el divendres abans de les eleccions, de ser ferm quan el govern de l'Estat, no, si hagin de negociar coses en favor de Catalunya.
Això vol dir que dones per fet que serà president?
Jo crec que o és president o anem a eleccions.
Mira, estic exactament a les mateixes.
I per tant, o és president ara o serà després d'unes noves eleccions, per entendre'ns. Perquè... Ho tenia posat més endavant al guió, però ho podem dir ja, eh? És a dir, unes dobles eleccions, unes segones eleccions servirien de segona volta,
sí,
pràcticament, com passa a França, per exemple, i això el que fa és tendir a concentrar el vot en les dues primeres forces, no? Si aquestes ja eren unes eleccions en què, sobretot Junts, tenia molt interès a contraposar-les, a dir, escolti'm, aquí hi ha dues alternatives, que és o Salvador Illa o Carles Puigdemont,
sí,
una segona volta simbòlica, diguéssim, reforçaria això i, per tant, probablement veuríem millorar els resultats tant de Puigdemont com d'Illa. Per tant, qui té la clau d'aquestes segones eleccions, que és Esquerra Republicana, que després en parlarem, té pocs incentius per no anar a eleccions.
Veurem.
Per anar a eleccions, perdó.
Veurem què passa. Anem, però, cap a la segona força política.
Som-hi.
Anem cap a Junts. Eurovisió li va fer campanya a Carles Puigdemont.
Exactament, li va fer campanya a Carles Puigdemont perquè feia, crec que eren 40 anys, no?, de la participació del Waterloo amb ABBA.
Aquella cosa estranya.
Exacte, sí.
Que no va aparèixer ABBA.
Això mateix, aquells hologrames,
sí.
I aquesta cançó també té doble significat perquè, a part de Waterloo, diguéssim, que ha estat casa de Carles Puigdemont i del símbol de l'exili durant molts anys, aquesta frase té una frase molt apropiada,
sí,
que és que en un moment diu "I think that I win when I lose". És a dir, em penso que guanyo quan perdo.
Exacte.
Que crec que és una frase molt explicativa del procés, i que crec que també explica bé el resultat de Carles Puigdemont, perquè... Junts ha millorat en escons, sí, és evident, però hi ha un missatge que no és poc rellevant, i és que Carles Puigdemont no guanya eleccions. Té bastanta sort, d'alguna manera, la situació de Junts, o de Puigdemont, i és que la bufetada d'Esquerra ha sigut
monumental,
la caiguda de la CUP també ha sigut monumental, i que...
Perdona, Oriol, però últimament, quan parla el president Puigdemont, em dóna la sensació, i ho poso sobre la taula per comentar-ho amb tu, això, que tu en sabràs més que jo, em dóna la sensació que, com que ha pujat escons, parla amb certa vehemència. N'ha pujat dos d'escons,
Sí, sí.
És que... Però sembla que n'hagi pujat com el Partit Popular.
Sí, exacte. Jo tinc la sensació que dins del partit, diguéssim, tenen més sensació de no victòria de la que estan intentant transmetre...
Comença a incomodar Carles Puigdemont dins de Junts?
És a dir, Carles Puigdemont jo crec que incomoda des de fa molt temps a un perfil de militant i quadre de Junts, que és el perfil més convergent, més...
Perfil Turull.
Jo crec que Turull en concret ha virat, és a dir, era més així. Però sí, d'alguna manera, les persones que estan a l'òrbita de Turull, no? Uh-huh. Aquestes persones que van ser secretaris generals, directors generals del govern abans de marxar, que tenen un perfil més convergent clàssic de voler governar i voler aquest governar bé en el que apel·laven. Jo crec que en aquest perfil Carles Puigdemont sempre els ha generat un punt incòmode, no? En aquesta major radicalitat i vehemència processista o independentista. Uh-huh. Clar, quan, diguéssim, tot això se li perdonava d'alguna manera a Puigdemont perquè és el millor actiu electoral que té Junts, però s'ha demostrat que no és suficient com per guanyar unes eleccions. Clar, és difícil de valorar l'impacte de Puigdemont, perquè si Junts no hagués presentat Puigdemont, potser en lloc d'augmentar dos diputats n'hagués perdut cinc, diguéssim. No? Per tant, és a dir, no tenim una base de comparació per veure quin és l'efecte real de Puigdemont. Però està clar que no és suficient com per superar a Salvador Illa. Això en un moment en què l'independentisme perd vots, no?
Per tant, molts vots.
Molts vots. Puigdemont no és capaç de recuperar-los.
Veníem de... El 2017, 2 milions de vots a l'independentisme. 2 milions,
Sí, sí.
I ara amb prou feina superant el milió i escaig.
Ara faré una reflexió sobre això. Deixa'm acabar el fil del que et deia abans, perquè la sort de Junts, diguéssim, és que Esquerra ha perdut molts vots i, per tant, el focus està en Esquerra, la CUP ha perdut molts vots i el focus està en la CUP, i que, a més, per sort, van trigar una mica en la campanya, i ho van dir durant pocs dies, que estaven a les portes d'empatar o de superar a Salvador Illa.
Sí, sí.
No? Com que no ho van estar matxacant massa durant els 15 dies de campanya, i va ser una cosa dels 2-3 últims dies, l'expectativa, i com que les enquestes també li donaven la segona posició, no? Les expectatives encara no havien pujat tant en la societat. És a dir, no teníem... Ningú s'acabava de creure encara, perquè no ho havíem sentit moltes vegades, que la possibilitat que Puigdemont superés a Illa era real. No? I, per tant, això els genera una posició en què poden no admetre que aquest és un mal resultat. Estàvem parlant de la pèrdua de vots independentistes. Sí. Jo aquí tinc una reflexió a fer, i és que crec que el resultat de l'independentisme a aquestes eleccions, probablement l'independentisme, els partits del procés, se'l mereixien el 2021 o el 2017, fins i tot, perquè és cada vegada és més clar que el procés va fracassar, no? I que la gestió del postprocés ha sigut nefasta. Per tant, és normal que es castiguin els partits que van liderar això i que estan liderant el postprocés. Què passa? Que la repressió, l'exili, la presó, els moviments de la justícia han fet, crec que d'alguna manera, els votants independentistes diguem, home, malgrat tot, no?, encara els hem de defensar i encara els hem de donar suport. Sí. Què passa? Quan l'amnistia es posa sobre la taula, la repressió deixa de tenir un pes tan important a la lau de l'oposició. Escolta'm, aquesta gent tornaran a casa, no estaran a la presó, se'ls aixecaran? Doncs mira, ja està. Ja no tinc necessitat de votar-los per intentar defensar una mica
contra
una
tot
mica
treus això, contra, no?, el que lluitar, diguem-ne.
Exacte, exacte. Ja els hi pots fer pagar la factura que probablement, des d'un punt de vista independentista, els hi voldries fer pagar.
Una altra cosa sobre Carles Puigdemont que jo no estic entenent, Oriol, i jo què sé, algú m'ho ha d'explicar perquè ho comento amb companys de redacció i no hi ha manera. Carles Puigdemont es vol presentar a la investidura. No té els vots?
No té els vots. És a dir...
Però Carles Puigdemont, perdoneu, però Carles Puigdemont no deixa d'insistir-hi. Per tant, entenc que o va a Madrid i negocia, però llavors es contradiu amb el seu propi programa electoral, perquè el mateix Carles Puigdemont és el que diu si governa Illa serà un candidat posat des de Madrid. Bueno, si vostè se'n va a la Moncloa a negociar la presidència de la Generalitat, també.
Exacte.
Per tant, hi ha una cosa que no estic entenent.
Aquí hi ha una...
se m'escapa.
Aquí hi ha una carambola, no?, que pretén Puigdemont, o que diu que pretén Puigdemont, que és que Esquerra em doni suport, que la CUP em doni suport i que el PSC s'abstingui, no? Perquè com que...
42 diputats.
És completament absurd. Jo crec que és completament absurd. Vaja, em sorprendria moltíssim que el PSC renunciés a això i investís a precisament a Puigdemont i amb la segona força. I a més és que hi ha un altre element, perquè això requereix de la connivència d'Esquerra Republicana, que hi ha de votar a favor. I el propi fet de plantejar una candidatura a la investidura en públic torna a ser un moviment de Puigdemont per posar Esquerra al centre del debat polític, no?, i dir, mireu, que botiflers que són Esquerra, no?, que no em voten a favor a mi. Per tant, és a dir, si Puigdemont volgués fer aquesta carambola, jo crec que no ho hauria d'haver dit. En tot cas, hauria d'estar seient amb Junqueras, no?, o amb qui cabi liderar el partit, diguéssim. Sí. I dir, escolta'm, intentem fer un moviment així, jo gestiono l'abstenció al PSC i ho intentem fer, però quan ho fa en públic el que està fent és dir... No, tornaré a posar Esquerra en un compromís en què la faré triar entre jo i Salvador.
Per tant, Puigdemont està optant per una segona volta, diguem-ne, per unes noves eleccions.
Clar, Puigdemont té incentius per anar a unes noves eleccions.
D'Esquerra.
Exacte.
Entenc, eh? Sí, sí. Mobilitzar més l'independentisme.
Aquest és el moviment. I també, com que crec que íntimament sap que no és un bon resultat...
Només calia veure la nit electoral, jo crec que jo sempre dic allò de les cares quan les cares, eh?
Exacte.
La nit electoral, l'únic que somriu és Carles Puigdemont. Tota la plana major de Junts que està darrere estan posats seriós.
Sí. Jo crec que també és un moviment calculat i també és normal, perquè d'alguna manera el que vol representar Junts, no?, com que la seva prioritat és el procés, no?, i sempre es volen posar a la palestra de la unitat i dels defensors del procés, diuen, home, no podem estar contents amb un mal resultat conjunt de l'independentisme, no?
A la inversa del que passa, perdona, i ara anirem esmentant-ho això també, però a la inversa del que passa amb el PSC la nit electoral. PSC, tots estan supercontents, superfeliços d'haver-se conegut, menys Salvador Illa,
és que jo crec
que té un posat molt més seriós, perquè se n'adona que els números són els que són.
De la dificultat, i crec que també hi ha un tema de caràcter. Salvador Illa, és a dir, sota la caricatura de Salvador Illa, de l'Isla i tal, no?
Sí.
Però sí, és veritat que probablement ell està menys content, i com que al final és ell qui s'ha de jugar a la investidura, li és menys igual la fita històrica de guanyar amb vots i diputats, no? Però jo crec que també... És veritat que Salvador Illa té molt bon to d'entrada, no? Té un to molt dialogant, molt de parlar amb tothom, de... Llavors, bueno, també crec que és una persona que mesura una mica més les emocions en públic, no?
Anem a Esquerra Republicana. Va arribar el dia tan barba llarga, els avis feien dinar especial. I va dir, nens, esteu morent. Bons que són, eh?
Són molt bons.
Manel, em refereixo, eh?
Sí.
Val.
No parlem d'Esquerra.
Ai, el boomerang.
El boomerang, no?, que d'alguna manera...
Déu-n'hi-do,
quina patacada.
Tu creus que se l'esperava? Jo crec que no se l'esperava.
Jo no me l'esperava. No? I crec que ells tampoc se l'esperaven tan contundent. No, jo... És que és molt, molt, molt contundent, la patacada. Realment és molt contundent. I crec que és difícil, no? El boomerang, que té aquesta sensació de dir llences una cosa i et torna, no?, i que pot tenir un sentit pejoratiu,
sí,
et pot donar un cop al cap. L'anàlisi que faci ara Esquerra i que fem tots, diguéssim, de per què Esquerra ha caigut, serà important per decidir el que farà Esquerra en els propers mesos o les primeres setmanes en relació a l'investidura. Perquè jo no sé exactament quin és el factor clau que ha fet que Esquerra tingui aquesta patacada. Perquè hi ha diversos elements en joc. O sigui, és la gestió del govern i el desgast propi del govern. És el nou plantejament ideològic que està fent Esquerra, que d'alguna manera està abraçant aquests plantejaments d'Esquerra més identitària i menys materialista, no? Que està posant més sobre la taula temes, això, d'identitat de gènere...
La qüestió social passa per davant de la nacional.
Sí, però no només això, perquè dins de la qüestió social, per entendre's, hi ha com dos moviments en l'esquerra occidental, no?
Sí.
El que posa sobre la taula debats importants en relació als drets de les persones trans, les no binàries, els gais, les dones, no? I centra molt en això, i qui, l'esquerra, que reivindica una mica més el, no, escolti'm, aquí hem de tornar a parlar de calés, de condicions materials de vida, de llocs de feina, no? I Esquerra jo crec que ha fet una tendència a cap a l'esquerra més identitària, no? Per tant, aquest també podria ser
la més
un element...
comunera, per entendre'ns?
La més comunera, exacte, sí. La més comunera, sí, sobretot dels últims anys, no? I l'altre element important és dir, escolti'm, Esquerra ha perdut perquè ha fet una estratègia de negociació amb l'Estat, d'intentar pactar amb Pedro Sánchez, que ha tingut, doncs, els pocs fruits que ha tingut. Llavors, probablement no, cap d'aquests motius opera per si sol, i probablement és una combinació dels tres, però, clar, en funció del pes que li donin, no? Clar, si Esquerra, la conclusió que fa és dir, escolti'm, l'estratègia de negociació ens ha fet treure aquest mal resultat, doncs no tindria massa sentit que investís a Salvador Illa. Tot i que la tàctica, no?, de dir, escolti, unes noves eleccions poden ser encara més letals, doncs potser això sí que els forçaria a investir-lo.
Ara comentem-lo de Junqueras, però abans deia que a la nit electoral em vaig fixar molt en les cares, és una cosa que m'agrada molt, a més, en les nits electorals. Jo no havia vist mai sortir a cap líder polític per parlar, com Pere Aragonès, i menys sent president de la Generalitat, i que la gent que té darrere no mirés endavant, sinó el mirés amb ell.
Sí, és veritat.
Per tant, jo crec que l'anunci de deixar la primera línia política ni la gent que tenia Aragonès darrere sabia si l'anava a fer in situ la mateixa nit.
No?
Jo crec que no.
És possible.
Jo crec que es podien arribar a pensar que aquella mateixa nit ho podia dir. I estaven esperant, aviam.
És possible. És a dir...
Una suposició per un joc de mirades, compte, Vull dir que tampoc aquí estic fent càtedra de res.
Podria ser, a mi em sorprendria que no els hi hagués comunicat abans, potser no la decisió en ferm de dir-ho o no, però que aquest era el seu moviment. Un moviment que s'explica, crec, per principis, no? Es diu, escolti, jo, si un president de la Generalitat, d'entrada, si no ha de tornar a ser president, doncs se'n va, no? Que això tots els expresidents una mica ho han fet, i després també per pressionar Oriol Junqueras, crec que aquí també hi ha una component de baralla interna. Perquè, clar, després hem vist aquest erratisme d'Oriol Junqueras en dir primer el dimarts que es queda, no?, i que ell té intenció de seguir liderant el partit, i dimecres, forçat una mica per les circumstàncies, probablement, i pel partit, i per la carta de Marta Rovira, que diu que se'n va, diu, bueno, no, doncs me'n vaig, m'ho penso i a veure si torno. Un Pedro Sánchez de manual.
Però jo crec que s'hi torna,
Jo crec que
en aquesta guerra oberta, és a dir, deixa caure... Amb tot el... Perdoneu el barbarisme, però deixa caure amb tot el descaro a Aragonès i Marta Rovira.
Sí, sí.
Els deixa sols caure.
Oriol Junqueras està fent el mateix que va fer el 9-N. Recordeu el 9-N? Que Oriol Junqueras era l'única persona de l'independentisme que estava trista, dient, això no va amb mi. Els dies de les declaracions d'independència en què va dir, això no va amb mi, i ara està fent exactament el mateix, això no va amb mi. És a dir, la caiguda no és per culpa meva. I hi ha algunes veus analistes que diuen, bueno, aquí hi ha la possibilitat que Junqueras se'n vagi durant aquest temps clau per forçar que algú altre sigui qui prengui la decisió d'investir a Salvador Illa i tornar al novembre com a Salvador de la Pàtria. I crec que és un moviment tàcticament... No diré que és un moviment tàcticament intel·ligent, perquè no ho crec. Crec que és un moviment que encaixa amb la manera de fer d'Oriol Junqueras. Crec que és profundament deslleial amb el seu partit.
Jo crec que és un moviment... seré vehement, crec que és un moviment intel·ligent si un percep que la gent és tonta.
Que també encaixa molt amb Oriol Junqueras. Sí, sí.
Ja ho he dit.
És dir, molt ben dit, que també encaixa molt amb el caràcter d'Oriol Junqueras, i vull pensar que la militància Esquerra Republicana no li comprarà això, perquè...
Jo crec que no, eh? Veurem, perquè d'aquí allà passen mesos.
Veurem.
Estem parlant de novembre, eh? El 30 de novembre.
I els partits són molt dolents en generant relleus en lideratges. Ho estem veient.
Esquerra Republicana té un històric...
Exactament. Per tant, si Esquerra no és capaç d'identificar algú que pugui prendre la decisió i seguir, no? Doncs serà
per
complicat.
Per això dic que d'aquí allà...
Sí, sí.
Precisament per això no li convenen unes eleccions.
Això mateix. Això en mateix.
Ai... Partit Popular. Això és de veritat?
Això és de veritat. Jo crec que és d'una campanya a les municipals... De...
2011, em deia en Guillem. 2011 a Tarragona.
Una campanya a les municipals a Tarragona d'Alejandro Fernández.
No l'he sentit mai.
És espectacular.
Uau.
És espectacular. De fet, és la inspiració d'aquesta secció.
Val.
Molt bé, què fa...
Sí.
Alejandro, dos elements del PP, no?
Sí.
Un augment brutal, que és veritat, d'alguna manera que recull les cendres de Ciutadans, però jo crec que amb Alejandro Fernández...
Compte, no, jo crec que no només, eh?
No només. Aquí vaig.
Hi ha molt votant socialista, Ciutadans.
Aquí vaig, diguéssim. Jo crec que... Clar, Alejandro Fernández és molt curiós. És a dir, Alejandro Fernández és un tio que no està alineat amb la direcció del PP, que aconsegueix sobreviure com a cap de llista, amb el preu que ha de pagar, que és que la resta de llista la fa Feijó, per entendre'ns, i accepta que sigui ell. I per què accepta que sigui ell? Perquè jo crec que Alejandro Fernández és un líder, no sé si ho recullen les enquestes, però és un líder ben valorat de manera força transversal.
Sí.
I vés a saber si en aquesta caiguda de votants independentistes, diguéssim, no hi ha hagut algun votant independentista o algun votant que hagués votat a partits independentistes que hagi votat al PP, perquè Alejandro Fernández és un tio que parla molt bé, que...
Igual que hi ha votants no independentistes als partits independentistes, a la inversa també passa.
Sí, sí.
I això ho hem d'entendre tots,
sí,
eh?
Sí, que hi ha fronteres. I cada vegada passa més, crec jo. I cada vegada passarà més a mesura que el debat independentista vagi perdent pes.
Per cert, creus que a Feijó li ha sortit malament la jugada de posar de número 2 a Manuel Reyes?
En quin sentit?
Manuel Reyes, jo sóc dels convençuts que Núñez Feijó va posar Manuel Reyes de segon a la candidatura del Partit Popular a Catalunya per si Alejandro Fernández no funcionava. De fet, jo crec que Alberto Núñez Feijó esperava que Alejandro Fernández no funcionés.
Probablement ho esperava, tot i que les enquestes ja apuntaven a que...
Per dir-ho més clar, el candidat de Núñez Feijóo és Manuel Reyes, no
exacte,
és Alejandro Fernández.
Exacte. Passa que, en 4 anys poden passar moltes coses, en tota la legislatura poden passar moltes coses, i ja li va bé Feijóo tenir un número 2 ben situat, no?, per si acaba podent eliminar políticament a Alejandro Fernández.
Sí, sí, sí. No? Anem als comuns. Aquest programa no es fa responsable de les opinions dels seus col·laboradors.
No, home, no. Les tres bessones...
Sí.
Perquè els comuns...
Són referent de país, eh?
Són referent de país. Ah. Formen part de la meva educació emocional, diguéssim,
sí.
I ho dic amb molt d'orgull.
Sí.
I les poso perquè, en el fons, els comuns eren la candidatura del tripartit. És a dir, és qui més clarament està defensant un tripartit que té majoria absoluta.
És estranyíssim, això m'ho han d'explicar també, eh?
Sí.
És a dir, no s'aproven els pressupostos i anem a eleccions per un tema del Hard Rock, però és el partit que més deixa clar que vol pactar amb el PSC, que és molt partidari del hard rock.
Sí, sí, és bastant absurd, diguéssim, en aquest sentit. I ja ho vam dir també la setmana abans de les eleccions. Sí, sí, sí. Escolti, per què hem anat a eleccions si el seu horitzó és pactar amb el PSC?
Completament.
No? Crec que dels comuns, que també perden dos diputats, no? I és interessant veure fins a quin punt s'acaben convertint en una candidatura molt barcelonocentrista i la dificultat que tenen d'accedir a posicions de poder fora de la província de Barcelona.
I ens queda la CUP.
Un viejo que fuera comunista se sienta a fumar la tarde entera mientras buena lluvia cae afuera con voz desnuda.
Sobre aquesta cançó estic pensant en David Fernández, ara mateix.
El viejo comunista, que també és una cançó que té una mica de mala llet, diguéssim, sí, amb la gent de la CUP, però una mica el que vol exemplificar és que la CUP ha perdut aquella guspira, no?, de la novetat i de la radicalitat. De fet, tota la composició del Parlament mostra una caiguda de les forces d'esquerra, menys el PSC, sí, i per tant de l'esquerra, no del centre-esquerra, sinó de l'esquerra, i un augment de les forces de dreta i de centre-dreta. Uh-huh. És a dir, Catalunya comença a surfejar l'onada de l'augment de l'ultradreta, que estem veient a tota Europa.
Absolutament.
I la CUP surt perjudicada, diguéssim, perquè les posicions d'extrema esquerra, o d'esquerra, no de centre-esquerra, es perden. És veritat que la CUP, com la resta de partits independentistes, és a dir, la CUP ha sigut més honesta que Junts, per entendre'ns, no? Perquè ha deixat de fer el discurs de la independència totes, d'aixequem la d'ull perquè no se la creuen, com la majoria de gent de Junts, que tampoc se la creu, i això probablement li està fent perdre vots. Entre d'altres coses, perquè jo sempre he pensat que la CUP estava sobrerepresentada des del punt de vista ideològic, és a dir, que la CUP recollia una part del vot molt centrat en la independència,
sí,
que ideològicament no tenia per què comprar tots els plantejaments ideològics de la CUP, no?
Deixa'm preguntar-te una cosa, Oriol, perquè és veritat que molts analistes polítics, i jo ja estic d'acord, intueixen que el discurs i, per tant, el vot a Catalunya s'ha polaritzat. Per tant, s'ha anat cap als extrems. S'ha anat cap a l'extrema dreta, sí. Cap a l'extrema dreta, cap a l'extrema esquerra, ja ho diré bé, no.
No, no. De veritat, l'extrema esquerra s'ha desmobilitzat.
Aquí ha passat alguna cosa que sí, jo no sé explicar, però ha passat alguna cosa.
L'eix està tirant a la dreta, diguéssim. Catalunya, que sempre havia tingut durant molts anys el partit, el Parlament més d'esquerres d'Europa, diguéssim, doncs està canviant una mica.
No s'ha polaritzat, s'ha dretanitzat.
Ah, això mateix, ja estic d'acord. De la CUP s'ha de dir, però, que malgrat que la seva capacitat de fer política i de tenir resultats i diputats ha baixat, jo crec que la CUP és un partit que ha marcat molt, molt bé l'agenda política dels últims anys i, per tant, el seu llegat de debat ideològic continuarà durant molt de temps.
Judit Casellas, bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs?
Bé, molt bé.
Ui, quina veu.
No, ha estat ara.
De dormir poc,
moment. No, he dormit.
Sí. Va. L'altre dia bé, per la seu d'esquerra?
Bé.
Van comentar que us van deixar fer tres preguntes als periodistes.
Tres pactades. Preguntes comptades i pactades, sí. Pactades entre nosaltres, això sí.
Sí, entre
els periodistes.
Bèstia, això, eh? En fi...
Sí, amb un anunci com el que s'esperava d'Oriol Junqueras, només permetre tres preguntes...
Sí,
vas entendre alguna cosa, tu, de l'anunci d'Oriol Junqueras?
Mira, sincerament, a mi aquesta hipòtesi que corre, que diuen que s'aparta de la primera línia, perquè així no es mullarà amb la decisió sobre si s'ha d'investir Salvador Illa o no s'ha d'investir Salvador Illa, i al novembre agafarà les regnes del partit amb més força, i si vol, fent crítica a les persones que hagin decidit investir Salvador Illa, em convenç bastant.
Sí, jo també la compro molt. Jo també la compro molt.
M'encaixa molt amb el personatge.
Escolta, fem la tupinada amb la Judit i al final repassem resultats.
O fem porra
i...
Podem fer-ho al revés.
Fem-ho al revés.
No, fem-ho al revés.
Repassem resultats de porra.
Mira, acabo d'escoltar-me la porra de l'altre dia i l'he puntat aquí.
Va, mira, té els tres i tot,
Tinc els tres, tres. Per tant, ningú pot estafar.
Vinga.
M'ha mirat amb una cara quan he dit
Boníssima.
Això.
D'acord. És que en Joan m'ha dit, ja no me recordo què vaig posar, no sé què, i he dit, espera, deixa'm ara res.
És tan bona, Casillas.
Acabo d'escoltar-me el programa de fa una setmana.
Programa sencer, les 6 hores.
Sí.
Totes.
A veure, atenció. Va. Us dic un per un, no?, què van posar.
Sisplau.
PSC. Joan va dir 39,
sí.
L'Oriol va dir 41 i jo vaig dir 39.
Ui.
Per tant, l'Oriol s'hi ha acostat, però...
L'Oriol s'hi costa.
Però no, ningú.
Però no. En segon lloc, vam dir tots que era Junts. En Joan, 35.
Mira.
Per tant, bingo. L'Oriol i jo vam dir 34. No farà gana el pal, però en Joan ens passa la mà per la cara.
Home, tampoc.
Esquerra, o sigui, és digne d'estudi el que vam posar amb Esquerra, perquè l'Oriol li va posar 31.
Vinga! Presento la meva dimissió en aquesta secció.
Gràcies. Oi? Tirar la casa per la finestra perquè 31 diputats per Esquerra...
Uau.
Res.
Wow. Però és que en Joan els va posar 30.
Clar.
I jo 27.
Sí, sí.
Mira, bona aquesta, eh?
20, sí, però de 27 a 20...
Bueno, però, escolta'm...
Mira que vaig optar entre 27 i 25, però, ostres, 20... Jo crec que ningú s'ho esperava.
Crec que ni ells.
El Partit Popular ningú la va encertar.
Clar.
Vam posar 11, 10 i 11,
sí.
Per tant, res. Comuns la vam encertar en Joan i jo, que li va posar 6 i l'Oriol li va posar 4.
Sí.
Per tant, Joan, estàs guanyant amb 2.
Mira.
Jo vaig segona amb una encerta dels comuns i de moment l'Oriol no té
res,
cap encerta.
Res, no tindràs res. A partir d'ara ja està.
Vox, en Joan li va posar 6, l'Oriol 8 i jo 10, per tant, ningú. Punxada també. La CUP la va encertar l'Oriol.
Yeah,
mira,
una.
Boníssim.
Sí, els hi vas posar 4 sí. I n'han tingut 4 i en Joan i jo vam ser una mica més optimistes i els hi vam posar 5.
Que encertis tu la CUP.
Imagina't. Per tant, ara anem. Joan amb 2 encerts, amb 35 per als Junts i el 6 dels Comuns. Jo tinc un encert que és el dels Comuns.
Sí.
I l'Oriol té un encert que és el de la CUP. I Aliança, tots van posar-li 3 i ens vam equivocar perquè em va treure 2. Per tant,
ni tan mal,
el encara.
Guanyador de la porra és... Joan Trias.
Mira que bé. Veus que bé?
Molt
bé. Contentíssim. No té premi, això, no?
Ja, és que no, és veritat que no vam pactar premi.
Venia, et convidarem a una cervesa.
Ara!
Va, que entre dos en sortirà barat.
Sí.
Sense alcohol.
Només una, que... Sí. Que no.
Oriol Vidal.
Moltes gràcies.
A tu, com sempre, que vagi molt bé.
Adéu, cap de setmana. Bé.
La Caravana, un programa sobre rodes. La Tupinada, amb Judit Caselles.
Mi problema no és el gallego o el castellano, mi problema és l'anglès.
És una sensació, perquè vas de cap per avall, vas de costat, no ho saps com vas, és una sensació.
Pedro Sánchez o Perro Sánchez.
Vinga, doncs ja ho sabeu, que a aquesta hora tenim amb nosaltres la cap de política de casa per treure una mica de ferro aquesta setmana de ressaca postelectoral, Judit.
Ai, sí, Joan, que som divendres.
Ai, sí.
I què millor que encarar el cap de setmana amb una mica d'humor, que la setmana passada ja va ser prou intensa, sobretot el cap de setmana passat amb les eleccions.
Sí.
Per tant, necessitem desivinir-nos una mica.
Som-hi.
I un dels moments que et volia portar i que se'm va passar de comentar dilluns a la tertúlia,
sí.
Joan, és que em va semblar una meravella.
Ai.
És el tuit de Roger Montañola, que
home,
recordem, va ser cap de llista del PDeCAT al Congrés dels Diputats.
Sí.
I va fer un tuit en què etiquetava a Carlos Carrizosa i a Jordi Grau Pera i els deia, sopem.
Boníssim, aquest. És sublim.
És sublim. A mi, de veritat, que vaig encarar el dilluns d'una altra manera després de llegir-lo.
Absolutament.
I jo et diria, Joan, que a mi m'ha faltat que etiquetés també a Pere Aragonès.
Ah, mira.
Perquè
clar,
és veritat que no en té zero. Però la patacada és tan forta que...
La patacada és de zero.
Jo crec que haurien d'anar els quatre a sopar.
Ah, que parlin ells,
Que parlin una miqueta, es consolin entre ells. I demà serà un altre dia.
Ha estat boníssim, la Pere Aragonès, eh?
Però tot això no s'acaba aquí, perquè hi va haver un usuari de Twitter que es va queixar perquè va dir que no l'encerta mai, perquè a les últimes eleccions va votar el PDeCAT i va treure 0 diputats i que aquesta vegada ha optat per votar en Grau Pere i que ha tret 0 diputats.
Home, no, clar...
D'acord, diu que...
Vull dir.
Sí, diu que se sent molt desgraciat i que potser les pròximes no va votar. Doncs Roger Montañola, que està gracioset, ja ho veiem, li va contestar dient, doncs a la propera perquè no votes la CUP.
que mala llet, també.
Sí, sí, ja saps que Muntanyola amb la CUP, són antagònics.
Absolutament.
I va dir, doncs mira, si tens tan mala sort, sisplau, vota la CUP i a veure si tenen zero representació al Parlament i em fas feliç.
Ai, Déu meu.
Ai, sí que està gracioset aquest.
Més sobre les eleccions?
Més sobre les eleccions, perquè em faig meu el tuit d'Òscar Dalmau dient que està molt decebut perquè el Partit Popular no ha tret 70 diputats i ens hem quedat sense batre el rècord. Estàs bé, Joan? Li ha agafat un atac de tos i jo estava que no sabia ben bé què
pobre,
fer,
pobre,
si continuar o no, però, sisplau, primer és la salut.
Ja està.
El tuit de l'Òscar Dalmau pot esperar. Doncs això, dèiem aquest tuit de l'Òscar Dalmau que està molt decebut perquè el Partit Popular no ha tret 70 diputats i, per tant, el Parlament de Catalunya s'ha quedat sense batre el rècord de que entrés la diputada amb el nom més llarg. Atenció, perquè la número 70 de la llista del Partit Popular...
70,
70 es diu Carolina García Romero de Tejada Suárez Bárcena.
Ui, compte. No dic per lo de Bárcena.
Jo m'he perdut
ja. Compte pel nom.
Sí, m'estic marejant una
mica. Com li diuen a casa?
Els li haurem de preguntar, perquè és que Carolina García Romero de Tejada Suárez Bárcena.
Déu-n'hi-do, quin nom.
Déu-n'hi-do, o sigui, no sé si són dos cognoms, si en són tres.
Això acaba de preguntar, eh? No sé si García és el primer cognom, però clar, Romero de Tejada Suárez Bárcena és el segon, tot sencer.
És que no queda gaire clar. O sigui, si és això, no? O García un, Romero de Tejada un altre i Suárez de Bárcena un altre.
Pot ser.
Clar, que no portis el cognom de les àvies, que hi ha persones que l'han de...
No, en aquest cas,
vegades,
de les besàvies.
De les besàvies,
clar,
perdó.
Clar.
Sí.
No, perquè clar, en aquest
clar,
cas...
Clar, sí, perdó, de les besàvies. Ai, no ho sé, ens quedarem amb la incògnita. Si no, a veure si algun dia trobo el cap de premsa del Partit Popular i li pregunto.
Sisplau.
Ah, Joan, més temes, perquè...
També va.
M'has de permetre que avui em miri el melic.
Ben fet.
Perquè t'he portat un moment de la roda de premsa de govern amb la portada de Patrícia Plaja. Feia
Atenció,
temps que no te'n portava cap, doncs avui te'n porto un. I estic jo mateixa implicada.
Ai!
Sí, i vinc a fer una denúncia pública també, Joan.
Sí?
Sí, perquè, mira, la roda de premsa...
Ui, que estàs emprenyada.
Sí, ja em surt la vena.
Som-hi.
Què passa? Que la roda de premsa de govern... Jo i en Lluís Falgàs, que és un periodista de televisió espanyola, ens assentem sempre al mateix lloc. D'acord? Que és al final de tot, a l'esquerra. Llavors és com el nostre lloc i sempre ens assentem allà des de fa molt de temps.
Sí.
És cert que, o sigui, sí que la gent en la roda de premsa va canviant de lloc, però no ho fa gaire.
No és habitual.
No és habitual.
Val.
Doncs què passa? Que ens vam trobar que aquest dimarts dos periodistes es van assentar on normalment ens asseiem nosaltres, perquè dos altres periodistes s'havien assentat on normalment s'assenten ells.
Val.
I això va aixecar molta polseguera perquè la portaveu del govern se'n va adonar i ja quan estava dalt del faristol ens va interpel·lar dient què passa, per què no sou al vostre lloc. Mira, així s'hi va referir Patrícia Plaja, sí.
Ui, el Falcà s'ha canviat de lloc.
No. Hi ha hagut una crisi.
Ja ho parlarem. No és un tema per tocar. Vale, perdó.
Ets tu la del ja ho parlarem això?
Ja ho parlarem això.
Podem tornar a escoltar Casillas increpant... La portaveu del govern, sisplau.
Ui, el Falcà s'ha canviat de lloc.
No. Hi ha hagut una crisi.
Ja ho parlarem.
Si ja ho parlarem,
ja
això.
Ja ho parlarem, això.
M'agrada molt, això,
Sí, sí, però no anava tan dirigit a Patrícia Plaja, sinó ja ho parlarem amb
altres
dos
periodistes, exacte, sí.
Però jo estic... Se'm nota emprenyada,
Sí, molt.
Ja ho parlarem, això no s'acaba aquí,
No
m'ha sentat gens bé, i vinc a fer aquesta denúncia pública de que no m'ha sentat bé. No m'ha sentat bé perquè aquell és el nostre lloc.
No, clar.
I llavors em desubico, o sigui... És una cosa... No, Joan, això se n'ha de parlar més, perquè quan canvies de lloc et desubiques.
Sí, sempre. A mi
ara,
molt,
per
també,
exemple, a la redacció, tu, en comptes d'anar al teu ordinador habitual, vas a un altre, et desubiques.
No, et diré encara més. Clar, és que ara estic a punt de destapar una manieta, que és d'aquelles rares,
Va.
Però destapem-la.
Destapem-la.
Hi ha algun teatre de Barcelona, ja saps que jo demano un traç per anar sempre a l'obra abans de fer l'entrevista.
Sí.
Hi ha algun teatre de Barcelona que saben... que aquella butaca...
És per tu.
És per mi. No sóc l'únic, N'hi ha més,
És fort,
N'hi ha més, de gent. Però sí.
És fort. Però és cert perquè...
Bueno, agafes aquella perspectiva.
Sí, agafes aquella perspectiva i ja està. I és com que si et mous de lloc, encara que siguin tres cadires més cap enllà,
sí.
Ja t'ha trencat els teus esquemes.
Sí, totalment d'acord.
Són persones de costums al final, sí, home, els humans. Sí. Llavors, o sigui...
Primers els periodistes.
Sí, són molt quadriculats.
I ja està.
Per tant, ja està. I, mira, jo el que he dit és que el pròxim dia el que faré serà arribar a la roda de premsa a les 12. Mm-hmm. Si comença a 12:45, arribar a les 12 puntual, perquè així m'asseguro de ser la primera que no em robin el lloc.
Però per dia li pots comentar, sigui qui sigui la nova portadora del govern, li podràs comentar que millor canviar de cadira que aferrar-s'hi. Saps el que vull dir, també?
Quan jo m'estic aferrant a la meva.
En fi.
No, jo vaig dir-li a en Falgàs, dic, tu, jo el pròxim dia arribaré aquí a les 12 i em diu, no, tu tranquil·la, el pròxim dia...
Això no tornarà a passar.
Això no tornarà a passar més. Tu tranquil·la,
sí,
que no cal
molt,
aquí arribar a les 12, que nosaltres ja posarem ordre, especialment jo, Lluís Falgàs, que porto no sé quants anys vinguent a aquesta roda de premsa.
Està molt bé.
De fet, jo el vaig calmar una mica, en Falgàs, sí? Perquè en Falgàs anava... Sí, els anava a fer fora, eh?
Ui!
Però aquí vaig ser una mica la veu de la consciència. Va, per un dia, anem a tenir paciència, però primer i últim dia, d'acord? Que jo m'aferro a la cadira i a mi no m'arroba la meva.
Està bé, això. M'agrada molt saber aquestes coses internes, eh, de les rodes de premsa, Judit?
Sí.
Farem subsecció especial, això, eh?
Farem totalment. Val. A veure, que ara ja no sé ni per on vaig ni per on deixo d'anar. Ah, sí. Tornem a Twitter, Joan.
Va, tornem a Twitter.
A Twitter perquè és que hi ha hagut un enfrontament aquesta setmana entre Gabriel Rufián i l'exfutbolista Luis Figo.
Ui.
A Twitter. No l'has vist?
No.
No? Doncs Figo va fer un tuit l'endemà de les eleccions, etiquetant a Rufián, i li deia, no sé res de tu, no eres portaveu? Enhorabona pels resultats electorals, però se't veu cap baix. Serà que estàs cansat de treballar tant?
Punxant a la ferida. Sí.
Llavors, què passa? Que Gabriel Rufián, que sempre s'hi torna, doncs hi va tornar, i va contestar-li, sempre amb el cap ben alt, i una fotografia del Garrí que li van llençar a Figo en el Camp Nou.
Aquí.
Sí. Els hi agrada, eh? Els
baixa estof, això, eh?
Sí, i en Rufián li agrada, això, de que es posin amb ell, i tornar-s'hi a través de Twitter.
Sí. Déu-n'hi-do.
I va, que ja et porto un últim moment, Joan, un últim moment, i és Irene Montero menjant un tàper de crema de carbassa que s'ha fet ella mateixa.
Me queda genial. Lo hago con... Me enseñó la receta, Lidi, y lo hago con calabaza, zanahoria y dos rodajitas de queso de cabra. Si alguien cree que puede ayudarnos a comer mejor en Bruselas, que nos lo diga.
Vinga, aquí també, eh?
Jo crec que això de menjar bé a Brussel·les...
Musclos amb patates.
Però poca cosa més, eh? Si has de viure allà, vull dir... Deixa-ho estar, no? Vull dir, no em sembla dels millors llocs on anar a gaudir del menjar, la veritat.
No, de ser un Londres 2.0, eh?
Sí, em quedo només que la recepta aquesta diu que a la crema carbassó hi posa... Ai, de carbassa, perdona, formatge de cabra. I...
Ah, val. Ja sé que és una mica llarga, però podem tornar-ho a sentir? És que jo havia entès una altra cosa.
Lo hago con... Me enseñó la receta Lidi y lo hago con calabaza, zanahoria y dos rodajitas de queso de cabra. Si alguien cree que puede...
Perdoneu, eh? S'entén i dos rodajitas de mi suegra.
Joan?
T'ho juro? Jo entenc dos rodajitas de mi suegra. Dic, bueno, no sé.
No sé, jo no ho havia entès, però...
No, diu queso de cabra.
Però bé.
Però la primera vegada havia entès dos rodajitas de mi suegra.
Clar, no sé. Seria la mare de Pablo Iglesias. Bé, ara ja no és suegra, però en el seu moment no seria la mare de Pablo Iglesias.
Sí.
En fi, doncs en aquest moment de si la suegra o no la suegra, m'acomiado de tu, Joan.
Sí, apuntat la crema de carbassa. I jo me l'apunto també, eh?
Totalment. I apunta també la birra que et devem amb l'Oriol.
Ah, sisplau. Casellas, gràcies, eh?
A vosaltres.
Que vagi bé.
Ràdio Estel. Els dissabtes a les 11 del matí tastem, descobrim, catem i provem el bo i millor de la gastronomia a Trotamundos, el programa que segueix la pista a les denominacions d'origen, els restaurants i els racons geogràfics amb més bon gust del moment.
Trotamundos, els dissabtes a les 11 del matí a Ràdio Estel, amb Miquel Mercadal.
El camí més curt cap al bon gust. A la diòcesi de Barcelona, una de cada tres persones és pobra.
Som davant d'una gran emergència. No podem posar fi a totes les desigualtats, però junts aconseguirem que aquestes persones no hagin d'escollir entre menjar o pagar lloguer. Fes el teu donatiu a caritas.barcelona, al 93 112 70 10 o al Bizum 33381.
És l'app de Ràdio Estel. És la teva. És la ràdio a la carta. És la ràdio en directe. És podcast. És Ànima Estel. És tot el que imagines i més. Busca-la com a Ràdio Estel Oficial i queda-te-la per sempre. És l'app de Ràdio Estel.
Ai, amb la rutina i el dia a dia estic esgotada. Tu com ho fas?
Perquè cada matí prenc un vial de Royal Provite 5000. Royal Provite 5000 té gelea reial pura i em fa sentir amb aquell extra de vitalitat. Recorda, si vas atrafegada, pren gelea. Demana Royal Provite 5000 a laboratoris Marnis, a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Un farcell de mots, el podcast de Josep Maria Virgili per parlar clar i català.
Però per què has de dir un xurrito i no pots dir el raig al rei Juli?
Un raig de saviesa lingüística de qui ho sap tot.
És que no ho entenc, és que francament, eh?
Un farcell de mots. Troba-la a l'app de Ràdio Estel Oficial i a radioestel.cat.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
De què es parlarà? Amb Carme Munté, sots directora de Catalunya Cristiana.
Vinga, va, aquest tard i vol ploure. Carme Munté, què tal? Bon dia.
Bon dia, Joan. Sí, realment vol ploure sí. I plourà, gràcies a Déu.
I tant. Va, de què ens parleu avui al Setmanari de Catalunya Cristiana?
Mira, som al mes de maig i és un mes per antonomàsia on es fan, on hi ha celebracions de sagraments. Mm-hmm. Bodes, batejos, comunions...
La BBC.
Que, de fet, són els sagraments de la iniciació cristiana, és sí, a dir, que són bàsics en la formació de qualsevol cristià. No sé si coneixes algú, o vas tu de casament, o tens alguna celebració...
Tinc un bateig... No.
A veure, malament, si no ho tens clar...
Tinc un bateig, però una persona adulta.
Ah, mira, també parlarem.
El juny, principis
de juny. Del catecumenat.
Sí.
Perfecte. Doncs mira, les últimes dades que tenim de les diòcesis catalanes, recollides a la memòria del 2022 del Gabinet d'Informació de l'Església de Catalunya, ens diuen que del 2018 al 2022 el nombre de persones que han rebut aquests sagraments ha anat baixant gradualment. Mm-hmm. Això ho sabem perquè veiem el nostre entorn. De fet, per exemple, els batejos han passat de 19.856 a 14.783. Primeres comunions han passat de 17.248 a 10.617. Les confirmacions de 6.351 a 5.140.
És curiós, han baixat menys.
Han baixat menys. Els matrimonis eclesials han baixat de 4.002 a 2.934. Llavors, nosaltres hem volgut visitar diferents diòcesis, diferents parròquies de Catalunya, per buscar testimonis. És a dir, testimonis de gent que avui dia... van a contracorrent i valoren molt la importància de rebre aquests sagraments que, com dèiem, són molt importants per tot el tema de la formació de la iniciació cristiana, i llavors han fet aquest recorregut. Cal dir que el tema de la confirmació, que ara em comentaves, és veritat que baixa, però no tant. Per què? Doncs perquè també és veritat que és un sagrament que ja menys gent arribava. No sé si estàs d'acord amb mi, en aquest sentit. És a dir,
sí,
batejos
fet...
i primeres comunions, molts dels infants a la nostra època ho feien, però la confirmació ja no hi arribava tanta gent. Que d'alguna manera ens parla, doncs, que la confirmació sempre ha sigut un sagrament més autèntic o més viscut, amb més autenticitat.
De fet, precisament, suposo que també no hi ha tanta davallada, perquè qui es bateja i qui fa la comunió... I ja va directe, la confirmació, diguem-ne.
Sí.
N'està bastant convençut de fer el tercer sagrament.
Clar, però de fet, és a dir, la gent que arribava a la confirmació és perquè ja ho vivia amb autenticitat.
Sí,
no
sí,
com
clar.
La resta, que d'alguna manera era una tradició que, com totes les tradicions, han anat baixant.
Exacte.
Llavors hem conegut, per exemple, la Rosemi Arnau Pomés. Uh-huh. Ella fa 2 anys que va rebre el sagrament de la confirmació a la parròquia de Santa Maria de l'Alba de Tàrrega, al bisbat de Solsona, i també ara ha vist amb alegria com la seva filla ha fet la primera comunió.
Aleshores, la comunió jo li vull plantejar, d'acord, la qüestió de la fe,
i li vaig dir que aniríem a catequesis, però que ho aniríem parlant, i que si ella en algun moment no es trobava còmoda, doncs que no tingués por, que jo no l'obligaria absolutament a res, perquè considero que la fe és una qüestió de vida importantíssima, que no es pot imposar, sinó que sempre s'ha d'anar dialogant i treballant. És com una planta, no?, que has de plantar la llavor i l'has d'acompanyar en el creixement, però no la pots obligar ni a anar més ràpid ni a anar en la direcció que tu vols obligant-la. Aleshores, la vaig apuntar a catequesis amb el format del cafè familiar. Els dos primers dies que hi va anar, doncs, estava una mica dubitativa, i a partir d'aquí la meva filla es diu Abrilia, l'Abrilia es va trobar a gust, li va agradar, i vam anar arrelant, tant ella com jo. Vam anar...
De fet, cal dir que aquest reportatge l'ha fet el company, el Macià Grau. Sempre es comentem aquest que acabes de fer tu ara mateix. Doncs és el Macià qui el va fent, d'aquestes entrevistes. De fet, ara escoltàvem aquest testimoni d'aquesta dona, d'aquesta mare, que doncs, ha rebut el sagrament de la confirmació, la seva filla, doncs, el de la primera comunió, i també hem volgut recollir el testimoni de dues catequistes. Perquè,
bona,
de fet,
aquesta.
Una de les seves principals preocupacions com a catequistes és aconseguir implicar les famílies doncs, que van a demanar el sagrament del baptisme o de la primera comunió a les parròquies, com implicar-les a la dinàmica de la parròquia. Hem parlat amb la Maria Àngels Lleal, ella és mare de 4 fills i és catequista a la parròquia de Sant Josep de Girona.
I que, clar, nosaltres els animem molt a la catequesi de seguiment, per què? Doncs perquè és el que diguem, no? Vull dir que la comunitat és vital, si no... aïlladament costa molt de que aquesta mainada doncs, segueixin en el camí, no? Perquè és molt difícil, perquè és molt difícil. La comunitat hi pot ajudar, i entorns que comparteixin i que convisquin, doncs això els referma més i que els hi dona credibilitat a el que han viscut aquests 2 anys, no? Que és el que pensem.
Importantíssim, la comunitat hi pot ajudar-hi, eh?
És molt important, i de fet aquest és el repte, ara ho deien, no? Com implicar totes aquestes famílies doncs, en les misses dominicals, en la dinàmica doncs, de les trobades que es fan a les parròquies.
Absolutament.
I també hem parlat amb una altra catequista, que de fet és companya de la Maria Àngels Lleal, també la parròquia de Sant Josep de Girona, ella és l'Esther Villarroya.
Abans feien la comunió perquè s'havia de fer, perquè era una festa maca, perquè per tradició, no? I ara ja no tant. O sigui, ara tens nens que fan la comunió perquè sí, perquè els pares demanen que facin la comunió. No tots, eh? No tots. O sigui, el canvi que he vist és aquest. El que passa és que, bueno, a vegades també aquí hi ha els avis, no?, que pressionen o que volen o... Bueno, no sé com dir-ho. No són tants, però poder... amb més sabent el que fan, no com abans.
Veus la reflexió que feia l'Esther? No som tants, però podem dir, ho diem nosaltres, som més autèntics.
Ara.
I, de fet, d'aquesta manera, aquest mes de maig, a la parròquia de Sant Josep de Girona, han fet la primera comunió 24 infants, i l'any vinent s'espera que la puguin rebre un grup de 30. Una xifra que les dues catequistes, tant l'Esther com la Maria Àngels, esperen mantenir en un futur. I, Joan, hem parlat de les confirmacions... Hem parlat també de la primera comunió, hem parlat de... I ara ho farem, podem dir, del matrimoni.
Ah, bona aquesta també.
Bona. Tenim diferents companyes de redacció que se'n van de casament aquest cap de setmana.
Sí?
Sí, sí, sí.
Sí, 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 sí.
I realment és molt maco.
Que van al mateix?
No, no van al mateix, van diferents.
Que seria casualitat també.
Si analitzem únicament les xifres, un dels sagraments que ha sofert una davallada més pronunciada són els matrimonis eclesials, que en 25 anys a Espanya han baixat un 83% i ja representen menys del 17% del total dels casaments. Compte amb la dada. Aquesta realitat, com dèiem, fa que també es visqui amb més autenticitat i hem pogut parlar amb un testimoni. Ella és la Laia Massip Givert i ell és el Joel Massip Garcia, que s'han promès fa 2 mesos i que tenen previst casar-se per l'Església l'any vinent. La Laia Massip, que ara ens explica el seu testimoni, ella és de Cabassers, un municipi del Priorat.
Sí, per nosaltres casar-nos i més per l'Església, jo crec que és important en el sentit de que principalment... Si Jesús és una persona important per la teva vida, o Déu en general, perquè ets cristià, o sigui, al final és com si fos un convidat més, o sigui, és el convidat, o sigui, estaria el primer de la llista, perquè al final no deixa de ser una persona que tu la sents doncs, com un amic, com una persona propera, una persona que t'ajuda. Llavors, o sigui, aquesta necessitat de que si una cosa on Jesús sigui testimoni d'aquest amor, jo crec que pot ser molt bo. I a part, el matrimoni no deixa de ser un sacrament, i per tant, tota la gràcia que podem rebre de casar-nos per l'Església, pues segur que serà molt fructífera per donar-nos ànims en els moments difícils, per ajudar-nos en les situacions complicades que puguem viure com a parella.
Escolta'm, aquesta i molts temes més que podrem trobar al Seminari de la Catalunya Cristiana.
Sí, sí, totalment.
Com sempre, com interessantíssim. Sempre. Monté, la setmana que ve, més i millor,
més i millor.
Et deixaré més temps, tu tranquil·la.
Gràcies.
Carme, gràcies, que vagi molt
bona
bé.
Bona setmana.
Va, arribem a les 11. Júlia Julbe, que de seguida ens porta tota la informació del que està passant un matí com aquest. I seguim amb la caravana. Ja tenim Andrea Rodés amb nosaltres, l'autora del llibre Sols, i de seguida en parlem. Fins ara.